Passada la campanya electoral, al Cafè de la Ràdio podem reprendre el serial d'entrevistes prenent el fil al 2021, en què conversem amb els portaveus dels grups municipals de Sabadell. Avui parlem amb el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia a vosaltres.
Vaja, gràcies per rebre'ns al grup municipal de Ciutadans.
Gràcies a vosaltres per venir aquí, a casa nostra.
Deixem que comenci per les eleccions al Parlament de Catalunya. Recentment doncs, han estat aquestes eleccions amb una caiguda dràstica de diputats de Ciutadans, passant de 36 a 6. Com es veu des de Sabadell aquesta situació?
Jo crec que hi ha tres titulars, no? I els titulars doncs, són preocupants. Primer, el fet de que siguin les eleccions amb més abstenció de la història aquí a Sabadell. I és una preocupació doncs, de sistema democràtic. No? És veritat que hi ha una pandèmia i que segur que ha influït, però també nosaltres ja percebíem a la campanya una desafecció política més enllà també del tema de la pandèmia. Dos, per què ha servit fer aquestes eleccions en plena pandèmia? Doncs bàsicament per reforçar l'espai independentista, no? Que són el que nosaltres creiem que han sortit reforçats per la caiguda de la participació. I tercer, evidentment, en clau partit, doncs hem obtingut uns resultats molt dolents, que una part s'explica per l'abstenció, però també hi ha altres errors propis i que, evidentment, també ens preocupen, no? Hem deixat de ser una referència i per tant hem de treballar per tornar doncs, al treball o a la línia d'acció que teníem fa uns anys, no? Però en tot cas nosaltres continuarem treballant amb els nostres valors i tenim un espai polític i hi ha persones que ens donen la seva confiança i hem de continuar treballant, però és veritat que l'escenari després de les eleccions creiem que és pitjor del que teníem.
Com es pot reconduir ara? Hi ha d'haver dimissions, hi ha d'haver canvis en la direcció del partit, hi ha d'haver enfocaments diferents, fins i tot, no sé si hi ha enfocaments també polítics, no? veient el que ha passat.
Jo el que li demano al meu partit i en les reunions internes que hem mantingut és calma, vull dir, no hem de prendre decisions precipitades. Jo crec que hi ha un diagnòstic que s'ha de fer o algun que ja s'ha fet que compartim, però que totes les decisions s'han de prendre amb calma. Ara no tenim pressa per prendre decisions. Sabem quines són els errors o quines són les polítiques que hem de fer en el futur i sí, s'hauran de prendre decisions, però jo no vull que siguin decisions en calent o per que en un titular de premsa sembli que s'ha fet alguna cosa. No, jo crec que tenim temps per treballar. Les properes eleccions, si no passa res, seran les municipals del 2023. Tenim més de dos anys per treballar. Per tant, que es prenguin decisions, canvis, però amb moltíssima calma i amb diàleg i amb reflexió interna.
Anem a la ciutat, anem a Sabadell. Pandèmia, ho està movent tot, per tant, obligat que n'hi pregunti. La gestió municipal està en la línia correcta?
La gestió municipal jo crec que està en un moment d'estand-by, no? En un primer moment doncs, va ser la gestió que tota l'administració es van poder fer, vull dir, tots es van veure superats, però les administracions de tots els colors. Però després, en un segon terme, ja a partir de l'estiu, jo crec que aquest govern ha entrat en un procés de conformisme pandèmic, que li diem nosaltres, no? Que jo crec que es podien fer moltíssimes més coses, però sempre han anat amb el fre de mà, perquè diu, no, aquest li toca a una altra administració, això no ens toca, el que podríem ajudar com a ajuntament més poc, i per tant no ho fem. Hi ha 3 milions d'euros de superàvit, que aquest any s'han quedat als bancs, i que l'ajuntament podria haver destinat a donar sortida a molts col·lectius en plena pandèmia, siguin econòmics o socials. Coses directes que podríem fer és que l'únic que s'ha fet és el que vam aconseguir nosaltres com a ciutadans via moció, que és la reducció del 75% de la taxa de terrasses. Vull dir, hi ha temes de planificació i de fiscalitat que podrien haver donat un petit suport als sectors econòmics i que s'ha decidit no fer perquè com era tan petit no ajudaria. Al final tot suma, no podem esperar només a la Generalitat o a l'Estat, que jo crec que en aquest cas era el que més diners ha de posar. Per tant, hi ha hagut molt dubte pensant que ja passaria, que arribarien més ajudes i hi ha molts col·lectius que s'han quedat penyats.
En aquest sentit, el pla de xoc estava ben enfocat i s'està aplicant tal com es va aprovar en aquell famós ple de juliol?
El pla de xoc estava ben enfocat, però quin era el problema que tenia el pla de xoc? Se li llamaven pla de xoc post-Covid. Vull dir, era un pla de xoc pensant que al setembre ja no tindríem pandèmia. Què ha passat? Al setembre ha continuat la pandèmia, hi han hagut noves restriccions, hi ha hagut més crisi social i econòmica i ens hem quedat al mateix pla de xoc. Per tant, és el que jo li deia del conformisme pandèmic. Hem fet una planificació pensant que al setembre tindríem un escenari totalment diferent i hem tingut un escenari totalment pitjor. I què hem fet? No, és que això és culpa de la Generalitat. No, és que això de l'Estat ens hauria de portar alguna cosa més. I ens hem quedat doncs, una mica responsabilitzant a la resta i no hem modificat res del pla de xoc. I aquesta és una de les crítiques que tenim nosaltres com a grup municipal de Ciutadans.
Explicava ara el cas aquest de la bonificació de les terrasses, que és cert, s'aplicava fa uns dies. Quins altres camins han de ser? Quines altres propostes ha de posar en marxa l'Ajuntament ja per, diguéssim, afrontar la situació que viuen moltes famílies de la ciutat?
Amb el tema famílies, jo crec que l'únic que està funcionant d'alguna manera és el rescat social, no? Per què? Perquè ja veníem amb una experiència de la crisi del 2008 i per tant tot el que té a veure amb acció social jo crec que s'està treballant bastant bé, s'està donant aquesta sortida, simplement s'ha posat més milions d'euros i per tant funciona. Però per exemple, el que creiem nosaltres que és inexplicable és com des de competències municipals no estem donant suport a sectors econòmics. M'explico. Al juliol, amb el pla de xoc, dintre del pla de xoc dèiem, escolteu, com el tema de com es contagien les persones és a l'interior, ens estan dient, però a l'exterior la probabilitat és molt baixa, perquè no facilitem que hi hagi terrasses a la ciutat i aquells bars o restaurants que no tinguin terrasses es facilita a l'espai públic o amb llocs d'aparcament i per tant que aquesta activitat econòmica no es vegi afectada. A l'octubre ho vam tornar a demanar i es va aprovar la moció, era el segon punt de la moció de les terrasses que ara parlàvem. El que no pot ser que estem entrant ja al mes de març i no s'ha donat ni una llicència nova des de l'aprovació al juliol del pla de xoc. És a dir, aquells bars que no tenien terrassa han demanat tenir terrassa i l'Ajuntament no li ha concedit. Aquells bars que potser podien augmentar una miqueta la terrassa i traient dos places d'aparcament i posant terrassa, que ho han fet Terrassa, Rubí, Barcelona, Sant Cugat, Barberà, etc. Sabadell és un dels pocs ajuntaments que no ho ha fet i és competència municipal i és donar suport a un sector que és important, com la restauració, que emplea moltes persones i, per tant, aquí estem fallant com a ajuntament. La gestió d'espai públic d'aquest ajuntament no només és bastant millorable, sinó que no està sumant, sinó que està restant a sectors estratègics com podria ser la restauració.
Anem a temes encara d'actualitat. De fet, en les últimes hores l'Ajuntament ha comunicat el pla del locals d'oci nocturn, que anirà al ple del mes de març, per tant tindran, òbviament, l'opció de parlar-ne. Però sí que m'agradaria saber allò ràpid, què li sembla aquest primer projecte que ha presentat l'Ajuntament amb aquesta idea de l'aforament als locals de més de 150 persones que hauran d'estar en polígons industrials?
Un anàlisi serà molt preliminar, Mireia, perquè tota la informació no la tenim. Però dels titulars que ens van donar la setmana passada o del que hem poder mirar de la documentació és, estem d'acord en aquesta limitació que s'ha fet a l'espai central, perquè a l'espai central hi ha problemes de convivència entre habitatges o carrers residencials i locals d'oci. Dos, ens sembla raonable aquest espai, perquè era el que nosaltres demanaven a la campanya electoral, no? Que és l'espai des de l'escorxador fins a l'aeroport, que aquelles persones que vulguin fer una inversió per posar oci nocturn no és que sigui possible. I tercer, l'element que em sembla que ells no han afinat i que a nosaltres sí que ens agradaria és que la raó principal de limitació de no es pot posar una discoteca hauria de ser la distància entre habitatges. I aquesta jo crec que és per nosaltres essencial. Quina crítica fem aquí? Home, doncs que Ciutadans l'any 2016 va presentar una moció a ple aprovada per unanimitat per treballar amb operadors de la ciutat i veïns una taula de treball per veure on podíem ficar oci nocturn i quins criteris, no? De distància amb habitatges o altres criteris. El govern fa un any va fer una suspensió de llicències i ara resulta que la setmana que ve comencen les comissions i d'aquí dues setmanes és el ple i a nosaltres ens van trucar la setmana passada quan ja estava tot el document fet. No han parlat ni amb operadors, ni amb grups municipals, ni amb veïns. Presenten el seu projecte i ara tu a veure que dona temps de fer d'aquí a dues setmanes. Per tant, jo crec que és un tema important com per dir aquí està el projecte i com ho veus.
Li pregunto per la caserna. un altre dels grans temes, de ciutat. Ciutadans considera que la caserna és de la ciutat de Sabadell?
Sí, sens dubte. La caserna és, bueno, està registrada al registre de la propietat com a part de la ciutat i, per tant, és nostra. I, a més, jo crec que ara és un fracàs que hi hagi un recurs del govern d'Espanya sobre la caserna. Primer, perquè hi ha més motius jurídics que mai que ens diuen que no només és nostra, sinó que hauríem de poder fer ús d'aquest espai, i dos, perquè políticament tenim un govern del Partit Socialista i Podemos a l'Ajuntament de Sabadell i tenim a Madrid un govern del Partit Socialista i Podem que, evidentment, quan tu fas polítiques, doncs demanen moltes coses, i si som exigents amb les conselleries de Salut o d'Ensenyament per les seves mancances, doncs hauríem de ser capaços de seure amb el ministeri corresponent i dir, escolteu, tinc un edifici a la ciutat que fa més de 20 anys que no té ús per part de l'Estat o del Ministeri, jo el necessito per tema d'investigació o d'habitatge, del que sigui, i no sé què podem fer, perquè clar, entra en un recurs com si fos un botó automàtic perquè està la política. Si en política no podem resoldre a la necessitat de la ciutadania, per què està la política? A mi no em val, no, és que això funciona de manera automàtica i s'ha fet un recurs, i els polítics per què estem?
Independentment del procediment judicial que torna a estar en marxa, com deia ara vostè, un altre dels debats és què s'ha de fer amb aquesta caserna, i un debat doble, jo diria. D'una banda, què s'ha de fer, de quins usos ha de tenir, de l'altra, si es poden començar a fer ja aquests usos, perquè hi ha formacions polítiques, la Crida ens ho deia a l'entrevista, que deia que no hi havia mesures cautelars, per tant que es podia començar a fer coses ja a la caserna, si es volgués.
Jo crec que hi ha dos debats. Primer, un debat que hem de tenir com a ciutat, que és el debat del patrimoni de la ciutat. Perquè, clar, aquí tothom s'omple la boca del patrimoni de la ciutat, però el que jo veig des de que tinc ús de raó fins que vaig estar en política fins ara és que es va deteriorant patrimoni, tenim patrimoni que no s'està utilitzant i ara volem comprar més patrimoni sense donar-li ús. Escolteu, els diners de la ciutat és limitat, els projectes de la ciutat ho hem de delimitar. Per tant, quan van comprar l'art tèxtil, per posar què? Perquè no ens ho van explicar. Ara tenim idees de futur, però tampoc està tancat. Quan van comprar lo de l'antiga allà a Gràcia, el local de Sallarès i Déu, igual, 6 milions d'euros i ho tenim sense utilitat. Quan es parlava del museu aquí al centre de la ciutat, més patrimoni que tenim sense donar-li ús. Escolteu, parem abans de continuar comprant patrimoni perquè ho volem. O si a lo millor només ens podem permetre tres coses i han de ser el castell de Can Feu, la caserna o Sallarès i Déu, pues a veure què posem, perquè no, això i què fem? Deixar-lo buit? Quants està costant el Sallarès i Déu per tenir-lo buit? Per tant, la caserna, i ara canvio de debat, un debat és el del patrimoni en general, la caserna. La caserna probablement és un dels que més fàcil sigui donar-li sortida. Però aquí també hem de ser molt sincers. Si a l'art tèxtil posem investigació relacionada amb el taulí i posem la nova escola d'infermeria, també la caserna va també més innovació del taulí? Dic, perquè potser el taulí amb el seu nou pla d'usos ja no necessita la caserna. Amb l'art tèxtil fa suficient i amb les nou bosses. Per tant, la caserna hauria de servir per una altra cosa. Per tant, jo el que li demano a la resta de partits polítics és que més enllà d'omplir la boca de si és de la ciutat, és què fem o què necessitem a la ciutat? Necessitem habitatge? Pues millor ha de ser habitatge. Necessitem un espai per residència d'estudiants vinculada al taulí o a l'autònoma o a l'ESDI? Pues ho fem. Però que jo crec que parlem molt d'usos de propietat i no parlem de projectes. Doncs jo vull seure amb la resta de partits i parlar de projecte. I s'han d'anar a la caserna, o a l'art tèxtil, o a Can Feu, o a Sallarès i Déu. Però no podem invertir en totxo sense presentar projectes.
I quina seria la proposta de Ciutadans per aquest espai? Perquè n'hi ha moltes damunt la taula. Ara deia vostè, el Parc de Salut era una proposta original del govern socialista, del govern Bustos. De fet, el govern quadripartit parlava fins i tot de dividir espais, no? D'aprofitar els habitatges per fer habitatge social, usos de la ciutat. Quina seria l'aposta de Ciutadans?
A la caserna la nostra aposta era la investigació vinculada al taulí i habitatge. Quin problema tenim ara? Que ara al taulí tenim un projecte director nou. Ara, el que li hem de preguntar a l'Ajuntament o com a ciutat, dir, senyors del taulí o senyor de la CatSalut, en el nou pla director del taulí us fa falta aquest espai? O amb les nou bosses i l'artèxia teniu suficient? Perquè clar, si tenen suficient, la proposta que nosaltres teníem al programa ja no fa falta, hi ha aquest espai, per tant hem de presentar una altra proposta, i és això que em referia amb la resposta anterior. Vull dir que hem de ser conscients del que necessitem, de l'espai que tenim i del pressupost que tenim, perquè si no continuarem tenint patrimoni i estarà en desús.
Em parlava del taulí, també li volia preguntar pel taulí, com veu la situació actual del taulí i els canvis que s'han anat fent al llarg de la pandèmia per reestructurar en certa manera la instal·lació i l'hospital?
Del que es va presentar de les futures inversions, que ja veurem, jo crec que són realment feia anys que necessitaven aquest plantejament i que comencin a veure tant els nous quiròfans, el nou frontal, l'ampliació de les UCIs, el nou edifici de Santa Fe, amb més consultes externes, etc. Per tant, jo era una cosa que des del punt de vista sanitari feia anys que reclamava i que la ciutat ho necessita. És a dir, aquest hospital necessita tenir menys població de referència, és a dir, que aquelles coses no tan complexes siguin derivades a un altre lloc, i per això és tan necessari l'Ernest Lluch perquè la gent de Ripollet, Cerdanyola i Montcada pugui fer aquestes primeres visites allà, i deixar l'hospital per ser un tema d'alta complexitat. I per tant estem contents de que aquesta proposta que presenta la conselleria doncs realment es faci. Vull dir que en aquest sentit és una bona notícia.
Per tant, bona notícia les inversions de futur. En l'àmbit de la salut hi ha molts altres aspectes que necessiten les ciutats en general. En el cas de Sabadell s'ha parlat molt de l'atenció primària. Consultori de Poble Nou és un dels grans temes. En aquest sentit, s'està avançant o no s'està avançant en el consultori de Poble Nou?
No, jo crec que s'ha embarrat, diguem, el lloc. S'ha embarrat en el sentit que l'Ajuntament el 23 de desembre va fer un anunci triomfalista de que anunciava que al gener el consultori del Poble Nou s'obria, i ha passat el temps i ara ens diu la conselleria no només que no s'ha obert, sinó que aquella promesa no la va fer i que no sap quan es farà. Jo crec que aquí, per part de la conselleria, no poden enganyar la gent. Aquest diumenge va haver eleccions i es va votar al centre cívic del Poble Nou. Per tant, si és segur per votar, entenc que és segur perquè hi ha un metge i una infermera atenent a un pacient, encara que la sala d'espera estigui en una sala a part, perquè al final l'Ajuntament va dir tot l'edifici per salut, i a la resta d'activitats ja la farem en un altre lloc del barri. Per tant, no hi ha excusa. I home, si la Conselleria de Sanitat o Esquerra Republicana, que ha promès fet al Vallès Occidental dos nous hospitals, va prometre fer l'Ernest Lluch a Ripollet Montcada i va prometre fer un nou entre Ripollet i Sant Cugat, home, jo crec que és més fàcil contactar un metge a Poble Nou que no construir dos hospitals. Vull dir, que no em diguin que no poden contactar un metge al Poble Nou, perquè a més compleix les ràtios que el propi CatSalut demana. Per tant, jo crec que és un tema que jo crec que ja s'ha embarrat políticament, perquè amb criteris sanitaris objectius no hi ha excuses per no obrir el consultori del Poble Nou. I a més, com comentaves tu, tenim el problema de l'atenció primària a tota la ciutat, no només a Poble Nou. És evident, perquè és molt dur veure que no pots atendre en el teu barri la teva necessitat sanitària, però a la resta és veritat que fa falta més inversió a l'atenció primària.
En alguns aspectes concrets de l'atenció primària?
I aquí hi ha un altre debat, el tema de la pediatria, per exemple, que ja la majoria d'ambulatoris ja no tenen pediatra, inclús, o el pediatre de referència de molta gent és un metge de família, perquè no hi ha pediatria. Llavors, ja aquí hi ha dos models que hem de veure com funciona, si el de la concentració acaba funcionant o realment necessitem un pediatre a cada ambulatori. Ara, com s'està provant el de la concentració, doncs li donarem aquest marge de confiança, a veure si realment acaba funcionant. I després, el pes de la infermeria. La primària ha de tenir més pes, i jo crec que ajudaria també a reduir aquestes llistes d'esperes del metge. El metge està fent molta burocràcia a primària, jo crec que necessitem el pes de la infermeria de primària i que el metge pugui atendre amb més temps als pacients.
Li pregunto també pels barris. És un altre dels cavalls de batalla de Ciutadans, una de les qüestions en les que treballen intensament. En el sentit dels barris de Sabadell, quines creu que són les inversions prioritàries que s'haurien de fer a nivell municipal i que no s'estan fent als barris de la ciutat?
I al final el resum és, en els barris de Sabadell hem d'aconseguir que la gent que viu en aquest barri no vulgui marxar. o que gent d'altre barri vulgui viure en aquest barri. I aquest és el resum. Per això que necessites, doncs, evidentment, la inversió en habitatge, en espai públic, en seguretat, en sensació de seguretat, comerç, etc. Jo porto des d'ahir, ja porto dos dies, mirant els resultats electorals de diumenge als barris de la ciutat. Si tu te n'adones que hi ha carrers on la segona força va ser una força que no la tenim present a l'Ajuntament de Sabadell, això no vol dir que aquestes persones siguin el que diuen que són, sinó que estan mostrant que tenen unes problemàtiques als seus barris. I per tant, per això nosaltres sempre hem sigut tan insistents que o fem plan integral de barris o no recuperarem els nostres barris. I quan la política no li dona sortida als veïns de la nostra ciutat perquè tenen problemàtiques, acaben al final triant a la gent que li promet coses fàcils, coses senzilles que no li donaran sortida. Per tant, necessitem la inversió a l'habitatge, a l'espai públic, a la seguretat, per crear aquestes condicions de que la gent que viu en un barri no vulgui marxar. Per crear aquelles condicions que la gent, la proximitat, evidentment, l'atenció primària, també, que la gent del barri... perquè hi ha barris de la ciutat que tenen un drama. A part que volen marxar, el que no vol marxar diu, bueno, jo no marxo, però tinc clar que els meus fills no estudiaran a l'escola d'aquest barri. El tema de la segregació. Tot això va sumant, i t'acaba quedant un barri, d'alguna manera, molt degradat.
Però realment hi ha problemes de seguretat a Sabadell? Perquè els informes del Consell de Seguretat recents deien que no, que havia baixat de forma exponencial els delictes a la ciutat, no, per exemple?
Sí, és una mica tramposa en el sentit que són dades oficials de l'any de la pandèmia.
Sí,
no?
Però que és veritat que la tendència dels últims anys
sí,
és cert que ha anat en descens els problemes de seguretat a Sabadell.
El que hi ha, molta vegades hi ha més un augment de sensació d'inseguretat que no problema de seguretat. I això és difícil de calibrar. Una persona que viu mira, jo posaré exemples de gent molt propera a mi, que viuen al barri de Can Déu. Hi ha gent que viu a la zona més propera a Vallhermoso i no té cap tipus de problema i està encantada. Hi ha gent que està visquent a plaça Castanyers que viu un drama. No sé què, perquè viu a la mateixa planta on hi ha 4 o 5 pisos ocupats, alguns que tenen marihuana, si protestes t'insulten o si truques a la policia t'amenacen. Vull dir, hi ha una sensació en algunes zones concretes que al final aquests veïns acaben parlant amb la resta de veïns i es va creant una sensació d'inseguretat que tu has de donar resposta. Més enllà del delicte concret que acabis denunciant o no, que surt de les estadístiques, està la sensació de si en un lloc hi ha problemes o no. I el resultat de la captura del diumenge, si tu mires per districtes i per barris, acabes trobant problemàtiques concretes que nosaltres teníem constància i que l'Ajuntament tenia constància. I si no li donem resposta, doncs arribaran un altres que probablement no li resoldran el problema, però ens crearan més problemes.
Per tant, vostè ho vincula molt al problema de seguretat, perquè m'està parlant de Vox. Mm-hmm. No hem dit el nom, però vaja.
Vox, jo entenc que té varis votants. El votant que està molt cabrejat a lo millor amb el procés independentista i acaba votant pensant que aquests seran més radicals que ningú, però també hi ha una problemàtica del tema de la seva inseguretat o de problemes als seus barris. Sí, sí, estic convençut.
De les coses d'actualitat que han passat precampanya electoral, que hem tingut uns dies d'aturada d'actualitat municipal, va ser l'informe sobre els Merinals, també sobre els pisos dels Merinals. En aquest sentit, l'informe li dona validesa a aquest informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i si l'Ajuntament li hauria de donar validesa o hauria de buscar algun altre mecanisme o senzillament doncs, tirar endavant la proposta que ja va ser la que va fer el consistori?
Nosaltres aquí ho tenim claríssim, que tenim una oportunitat de recuperar un barri que està decaient. L'any 90 es va fer un conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge que era el 50%, o sigui, es tiraven a terra els edificis que tenien aluminosi i per tant el 50% ho pagava els propietaris del nou pis i el 50% l'Agència de l'Habitatge. Si tu passeges per Merinals et queda una zona totalment degradada que la gent malven els pisos i per tant acaba fent un gueto allà de persones que són les úniques que poden, les que no poden anar a altres pisos, acaben anant allà visquent, i els pisos nous i la zona de Can Gambús, etc. Per tant, nosaltres que demanem aquí a l'Ajuntament, nosaltres hem de fer un esforç ara, que amb els fons europeus vinculats a habitatge, amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i l'Ajuntament, nosaltres hem d'apostar per enderrocar aquests pisos per les deficiències estructurals i construir els nous pisos com es va fer l'any 90. Per dos motius. Primer, perquè estarien en les mateixes condicions que la resta de veïns, és a dir, el 50% ho pagarien els veïns i el 50%, doncs ja mirarem quin percentatge surt de fons europeus, quin de Generalitat o què pot fer l'Ajuntament. I seria la manera de reestructurar el barri, recuperar el barri, que la gent del barri no vulgui marxar d'aquest barri, és més, i que gent d'altres barris vulguin anar allà a viure perquè tindran una zona totalment recuperada. Per això li deia, com l'espai públic pot canviar la recuperació d'un barri? Doncs mira, a Marinals podríem trobar una oportunitat d'aquesta crisi, d'aquest problema que tenen aquests veïns, podríem trobar una oportunitat i recuperar un barri amb una inversió que seria, si val 3 milions d'euros fer la renovació, per dir-ho d'alguna manera, és que amb el que paguen els veïns i un petit de milions d'euros més, és que recuperes el barri. Vull dir, i per tant, per mi és una inversió fer això, que no. Quant es costarà tenir un barri degradat en temes de seguretat? En temes de posar ja els agents socials que treballen amb el veïnat que està en una situació amb ajudes socials. És que amb el temps ens surt més barat fer aquesta inversió que no continuar amb un barri degradat. Per tant, podem deixar caure a Marinals i tenir un altre barri degradat com a altra zona de la ciutat, o ho podem recuperar. Que ens vindrà d'un milió d'euros que un barri estigui recuperar-lo? Per Ciutadans, com si fa falta posar 3 milions d'euros per part de l'Ajuntament.
Per acabar, se'ns està acabant el temps, li volia preguntar perspectives del 2021 per Ciutadans. Sé que anem dos mesos tard, però vaja, encara ens queden 10 mesos d'aquest 2021. Què espera Ciutadans d'aquest 2021?
Pues nosaltres, com sempre, centrar-nos a la política municipal, intentar millorar la vida dels nostres veïns fent propostes concretes. Afortunadament sembla que no tindrem ja eleccions a altres administracions fins al 2023 i, per tant, tot el que sigui vinculat a aquesta sortida a la pandèmia de la competència municipals i millorar també la convivència i la sensació de seguretat i de benestar als barris, doncs ja sap aquest ajuntament o aquest govern que ens té i seguirem fent propostes concretes.
Adrián Hernández, gràcies per haver-nos rebut avui al grup municipal de Ciutadans.
Gràcies a vosaltres.